A causa del pas del riu Ebre, la ruta entre les Terres de l'Ebre presenta tres paisatges ben diferenciats entre les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. Els vols visitar?
Elles van amb camper.
I direcció Terres de l'Ebre. Parlem amb Albert Folch, del Patronat de Turisme. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Què hem de conèixer, i és una pregunta molt àmplia, de les Terres de l'Ebre?
Doncs moltíssimes coses que ofereixen les Terres de l'Ebre. Segurament, com la majoria de públic que ens coneix l'estrella de la corona, que és el Delta, no? Delta de l'Ebre, per natural, doncs per la seva singularitat, el seu exotisme, la seva fragilitat i per la seva espectacularitat. Però és només una part de les Terres de l'Ebre. Tenim en compte que les Terres de l'Ebre són quatre comarques, i són 3.000 quilòmetres quadrats, no? Molt més enllà. És tot el territori que hi ha al voltant del tram català del riu Ebre, o sigui que la Ribera d'Ebre i la Terra Alta també són les Terres de l'Ebre. I llavors, doncs, bueno, el Delta és una petita part de les comarques litorals, diguéssim, del Baix Ebre i del Montsià. Què es pot conèixer a les Terres de l'Ebre? Doncs moltíssim, moltíssim. Moltíssim i al llarg de tot l'any. Moltes activitats al voltant de la natura, que és l'eix central, no?, de la destinació turística. Tenim ja esmentat Parc Natural del Delta, però el Parc Natural dels Ports i moltes altres àrees naturals protegides, a l'entorn de les quals doncs, s'hi poden fer múltiples activitats de turisme actiu de baixa intensitat, com pot ser el cicloturisme, en el que doncs, cada vegada més i més el públic ens visita per amb aquest motiu, o simplement per la descoberta de la natura. L'observació d'ocells, sobretot al Delta, és una de les activitats doncs ara que són més internacionalment reconeguts, no? Per exemple. I activitats aquàtiques, perquè doncs, tenim molt de litoral molt divers, no? Des de doncs, més a la part nord, doncs, al litoral de l'Ametlla de Mar, són cales, a vegades hi ha una trentena de cales, a l'Ampolla també, i llavors ja quan entrem al Delta comença a ser platges llargues, d'arena fina, extenses, diguem-ne naturals, perquè no hi ha edificacions al darrere, no? I cap al sud, doncs, també al Canari, diguéssim, també hi ha platges de pedra, de còdols, que són també fantàstiques, no? I pel que fa doncs, a les activitats aquàtiques, com deia, les badies, no? del Fangai i dels alfacs, que són perfectes per començar a fer activitats nàutiques, i el riu, està clar, doncs, que des de Riba-roja fins a la seva desembocadura s'hi pot navegar.
Ara que ens hem fet una idea de com és aquest territori, i segurament, possiblement, ja el tenim mig conegut, comencem a parlar dels espais naturals que també ens has anomenat. En aquests espais, com ens deies, s'hi pot practicar tot tipus d'esport. Tenim alguna ruta de senderisme? Segur que n'hi ha més d'una que valgui la pena, però alguna potser destacada que haguem de fer per veure aquestes vistes espectaculars de la zona.
Clar, n'hi ha per tots els públics, n'hi ha moltíssimes, i com que el territori és tan extens, n'hi ha per tot arreu, no? Una que és molt famosa és l'Estels del Sud, no? que permet la descoberta dels ports enllaçant diferents refugis, no? És una ruta itinerant de 4 o 5 etapes. Després tenim excursions així d'un dia, no? Que són com molt icòniques, que és com una, per exemple, des d'Arnes anar a veure la cova de Picasso, no? Al llarg dels rius estrets, la pots allargar tant com vulguis, aquesta excursió, però et permet endinsar-te d'una manera fàcil, i es pot fer en família, perquè no és molt difícil. O, per exemple, una que és molt fàcil i que doncs, també és un must, diguéssim, és el que no pots perdre, és anar a veure el far de la Punta Alfangar, no? Que també és fàcil, és plana. Aquestes són potser doncs així com conegudes i fàcils. Després ja, clar, a mesura que ens enfilem a les muntanyes, doncs hi posem més desnivell i més exigència, no? Mm-hmm. Una que tampoc és molt difícil i que potser per les famílies no és apta, però per gent que no estigui molt avesada a caminar, però la pot fer, és anar a la Roca Foradada del Montsià des de la Ràpita, no? I tens unes vistes fantàstiques, espectaculars del Delta.
Cert.
El que sí que també és molt recomanable i és una de les millors que tenim és el camí al GR 92 que va pel litoral, no? Mm-hmm. El camí de Ronda, doncs des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Sant Carles de Ràpita, i potser el tram doncs, més conegut és el de l'Ametlla, l'Ampolla, el Parelló, que doncs, bueno, doncs et permet anar veient tot, descobrint totes aquestes escales que us comentava abans i disfrutar d'aquest litoral fantàstic de les Terres de l'Ebre.
Com ens deies, tenim aquestes dues vessants, aquests espais naturals més d'interior i aquest litoral que també podem conèixer amb el GR92, que ens permetrà conèixer aquestes cales que de segur que val la pena conèixer del litoral. A més de tots aquests espais naturals, d'aquesta natura, del mar, també tenim patrimoni que cal destacar.
Sí, 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 que de patrimoni n'hi ha d'intangible i de patrimoni que són testimoni de les diferents cultures que hi han hagut des dels ibers fins a doncs, els templers i una bona mostra on si creuen moltes cultures per això, no? Pel fet de que el riu fos un element de comunicació molt important en al llarg de la història, doncs és Tortosa que ve a ser la capital, no? De les Terres de l'Ebre. És la ciutat del Renaixement, perquè és quan la ciutat va tenir més esplendor, però allí s'hi creuen moltíssimes, hi ha vestigis de moltes èpoques, no? Fins a, hi ha el patrimoni modernista, el més recent, no? Però també si tirem enrere, doncs veiem que totes les èpoques han deixat el seu llegat. El castell de Miravet és un altre dels elements icònics i ben reconeguts al territori, però per tot el territori trobem doncs jaciments dels ibers i sobretot doncs nuclis de pobles sobretot a la Terra Alta que són doncs molt que patrimonialment són molt reconeguts i tenen molt de valor i la descoberta doncs ja per si sol és una experiència.
Podríem destacar algun d'aquests municipis que potser són més petits o menys coneguts, però realment val la pena fer-hi un bon passeig i passar pels seus carrers i conèixer aquestes poblacions.
Com deia, doncs per tota la Terra Alta. Per exemple, Batea té un casc antic meravellós, no? Es pot combinar. La Terra Alta sobretot és conegut per això, per la Via Verda i per l'enoturisme, per la garnatxa blanca de la Terra Alta. I també doncs, pels seus pobles, no? Aquests 12 pobles, i molts d'ells tenen doncs, això, un casc antic preciós. El de Batea, el d'Arnes, el de Horta, els hauria d'enumerar tots, però donant tomb pels pobles de la Terra Alta és una molt bona recomanació, diria jo.
Ens has anomenat també l'enoturisme. Hi ha alguna ruta, alguna manera de descobrir-lo?
I tant, hi ha la ruta del vi de la Terra Alta, el celler de les Terres de l'Ebre, que precisament s'ha constituït fa recentment, no? I bé, és la unió dels cellers de la Terra Alta que obren les seves portes doncs, per rebre visitants i explicar doncs, la seva història. Com sabeu, n'hi ha dos que són els més, diguéssim, els més representatius de la Terralta, que són els cellers modernistes que va construir César Martinell, tant a Gandesa com al Pinell de Brai, no? Que aquesta, els que ofereixen més a més del vi, doncs és l'arquitectura i la cultura modernista. I tot el relat, no, del cooperativisme, com es van construir aquests ocellers, no, a través de l'esforç de la unió dels esforços dels habitants del poble. I tots els altres cellers, ja de més nova creació, de més familiars, ofereixen diferents activitats, ja sigui dintre del celler o fora, lligats amb gastronomia, o amb activitats, o amb la Via Verda, o també lligats a la memòria històrica, com pot ser la Batalla de l'Ebre, no? Per exemple, hi ha cellers que organitzen visites, doncs, a Poble Vell de Corbera i tastos al celler, o visita les trinxeres i tastos de vins, per explicar una mica la història de la comarca, no?
Per qui no conegui el Poble Vell de Corbera, en podem fer una petita menció?
Sí, bé, el Poble Vell de Corbera és el que durant la batalla, doncs, es va enderrocar per complet, no? I queden els vestigis, doncs, si heu passat mai per aquella carretera, doncs, que va des de, diguéssim, la Nacional 420, crec que és aquesta, no? Que travessa Gandesa, doncs, quan el seu pas per Corbera, actualment travesses el Poble Nou, que es va construir després de la guerra, no? I el Poble Vell queda a sobre i està, bueno, està previst, doncs, que s'hi facin actuacions per continuar, doncs mantenint-lo i posant-lo en valor. I sí, val la pena també descobrir-lo, perquè, doncs, és testimoni d'un fet que ha marcat la història d'aquest país.
Com deies, ho lliguem amb la gastronomia. Hi ha algun plat a destacar a la zona?
Bé, segurament tothom relacionarà les Terres de l'Ebre amb arròs, no? I està clar que és un dels productes estrella, perquè, doncs és on se produeix més arròs, no? Al país, i de molt bona qualitat, i lligat amb això, doncs, de mil maneres, no? De mil maneres. Nosaltres, jo em veig obligat a comentar-vos el que nosaltres promovem cada any, precisament a partir d'allà, perquè el febrer comencen, són les jornades de la Galera. Per què? Perquè, doncs, quatre municipis del litoral ebrenc, que són l'Ametlla, l'Ampolla, la Ràpita i Alcanar, cada any s'uneixen per fer les jornades de la Galera. La Galera és un producte molt nostre, perquè és un crustaci que viu, que es captura, doncs, aquí, perquè, doncs, l'Ebre aporta, quan pot, doncs, sediments, no? Uh-huh. I aquest animal viu en terres arenoses, no? I és aquí on se captura. I bé, a partir d'aquest mol·lusc, aquest crustaci que fa anys no tenia tant de valor, ara, doncs, és molt apreciat, perquè és molt saborós i se'n fan mil diferents receptes, no? Però la més coneguda segurament és l'arròs amb galera i carxofes, per exemple, no? Uh-huh. Però el destacat de la gastronomia de l'Ebre és que, per la orografia, pel riu, per la climatologia, és molt diversa i variada, i al llarg de tot l'any diferent, no? Fruita dolça a la primavera, ja sigui, doncs, des de la cirera, el préssec, després passem, doncs, ara, aquesta època que hem passat, als cítrics, a l'oli d'oliva, no cal dir, que en tenim dues denominacions d'origen. El peix, doncs, durant tot l'any, penseu que, doncs, el port de la Ràpita és el segon amb captures, no? A Catalunya. És per això que el riu aporta molts nutrients al mar, i hi ha pesca, no? a l'Ebre. Molta horta, molta... Bé, tenim moltíssima varietat de productes, i estem treballant molt intensament perquè, doncs, que encara se reforci més aquesta identitat, no, de ebrenca, a través de la seva cuina. I és això, doncs, el que s'hi menja, el que pretenem que s'hi menja, és el que realment se produeix en el territori.
Si ens volem acostar a les Terres de l'Ebre amb autocaravana, disposem d'alguna àrea habilitada?
Sí. De fet, s'està treballant molt per regular, no, perquè hi ha hagut episodis doncs, de que s'han produït problemes de convivència, no? Quan hi ha hagut puntes de vinguda de turistes, perquè doncs, sobretot després del confinament, no? Terres de l'Ebre va ser una destinació de les més demandades, així com les altres destinacions del país que estan associades a la natura, com el Pirineu, o les que estan més allunyades, diguéssim, o menys associades a entorns urbans, van ser les més demandades. Nosaltres ens hi vam ser doncs, una d'elles, no? I sí, vam tenir problemes de gestionar aquesta vinguda sobtada de demanda més alta de l'habitual, no? I això fa que molts municipis arreglin espais per atendre aquesta demanda i, sobretot, treballar colze a colze amb els càmpings perquè també ofereixin les millors condicions els millors serveis, hi ha una bona oferta de càmpings a tot el litoral i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on els que ells són els més professionals en aquest món, no, del càmping, i són els que saben atendre millor aquest tipus de demanda.
I la pregunta més difícil de totes, a on ens hem de fer el selfie a les Terres de l'Ebre?
Ui, si feu un cop d'ull al nostre Instagram, us donarem alguna pista on de fet és on molta gent ja la fa, no? Però aviam, de miradors, d'espais on, ja et dic, si us mireu l'Instagram veureu que ja hi ha molts llocs on hi ha, de manera natural, diguéssim, la gent hi ha anat ja potser doncs, des de dalt del Montcaro, doncs, a la Barra del Trabucador, a una cala, doncs, com us deia abans, o dalt d'un llagut baixant per l'Ebre o creuant un túnel de la Via Verda de la Terra Alta o a la façana de la catedral de Tortosa, per exemple, no ho sé. Ja us dic, us animo a mirar l'Instagram i segurament tindreu inspiracions.
Doncs moltes gràcies, Albert Folch, per acostar-nos una miqueta més a les Terres de l'Ebre.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Us esperem aquí baix.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
Semblava que no estaves, no recordes teus besos. El nostre final no va ser molt amable. Vaig decidir guardar tan sols allò inoblidable.
I tantes nits em vas faltar, tantes de sobrar. I unes coses per altres, no queda res de nosaltres. Jo volia eixir, deixa el laberint. No és per tu, és per mi, però t'he de dir
que sigues molt feliç. Vaig aprendre tantes coses que no he tingut temps. L'aprenentatge d'un fracàs, passen els anys, ja no em fa mal. El temps ho havia de curar, que tinguem sort i d'oblidar tot el que ens va marcar.
Segur que estàs bé, que has trobat on quedar-te. Voldria que em contares i em fa por preguntar-te. No vull molestar, no voldria ratllar-te. Lo nuestro ya pasó, pero parlem de nosaltres.
I ara que sona la cançó que ens morava els dos, no li trobes sentit que tenia quan la cantava. Jo volia eixir, deixa el laberint. No és per tu, és per mi, però t'he de dir
que sigues molt feliç. Vaig aprendre tantes coses que no he tingut temps de recordar. Curiós aprenentatge d'un fracàs, passen els anys, ja no em fa mal. El temps ho havia de
temps de recordar. Curiós aprenentatge d'un fracàs. Va ser els anys, ja no em fa mal, i el temps ho havia de curar. Que tinguem sort i no oblidar
tot el que ens va marcar.
Moment de fer camí cap a Gandesa. Per això parlem amb Albert Julià, de l'Oficina de Turisme de Gandesa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs què hem de conèixer de la capital de la Terra Alta?
Sí, mireu, Gandesa, com molt bé dius, és la capital de la Terra Alta, una de les comarques menys poblades i potser més desconegudes de tota Catalunya. I realment a Gandesa i a la comarca tenim moltes coses per fer. Si ens centrem una mica en el municipi de Gandesa, pues bé, se m'ocorreixen tres eixos, bàsicament. El que seria el món del vi, la denominació d'origen Terra Alta, és una denominació d'origen relativament jove i petita, però que té molta puixança, té molt d'interès. Hi ha tota una sèrie de cellers interessants que fan propostes molt dignes de descobrir, i a més tenim una de les joies modernistes del món industrial de Catalunya, que seria el celler cooperatiu d'aquí, de Gandesa, construït per César Martinell. Després tenim un altre eix, no menys important, que és la Batalla de l'Ebre. Gandesa va ser el centre de la Batalla de l'Ebre, i a Gandesa hi trobem el Museu Memorial del Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre i diferents espais a l'aire lliure, com són trinxeres, monuments, miradors, que podem visitar per conèixer este fet històric que va patir Gandesa i tota la zona del voltant. Uh-huh. I, finalment, se m'ocorre parlar de la natura que envolta Gandesa i d'espais tan interessants com l'antic balneari de la Fontcalda, uh-huh, la Via Verda, etc.
Jo potser també hi afegiria l'Església de l'Assumpció, que segurament també té un toc curiós per veure.
I tant, si fem un tomb pel casc antic de Gandesa, trobarem edificis molt interessants, encapçalats, com molt bé dius, per l'església. Destaca sobretot la seva portalada romànica, que és l'exemplar de romànic més interessant que tenim aquí al sud de Catalunya, i totes les històries i llegendes al seu voltant. I més allà, altres edificis, cases pairals, cases senyorials, situades al carrer Miravet, carrer Pesvell, etc.
Sens dubte val la pena conèixer Gandesa. Hem parlat del seu patrimoni, però també ens has anomenat aquesta part de la natura. Ens recomanes alguna ruta especial per fer?
Jo us recomanaria que visitéssiu la Fontcalda. L'espai de la Fontcalda és preciós a nivell de natura. Allà hi teniu un santuari, teniu un bar-restaurant, zona de pícnic i per l'estiu una zona de piscines naturals del riu Canaletes on us hi podeu refrescar. I ara a l'hivern hi ha una petita font termal que dona nom al lloc, on l'aigua surt a uns 28-30 graus aproximadament, i bé, per remullar-se els peus i passar l'estoneta allà, és un lloc idíl·lic. Només una petita puntualització, i és que si volem accedir a l'espai de la Fontcalda en autocaravana, caravana o camper, no és recomanable accedir des del camí que hi va des de Gandesa, perquè és molt estret i és una mica complicat per vehicles grans. Us recomanaríem que hi accedisseu des de Prat de Compte, la població veïna de Prat de Compte. Allà hi ha una... Hi ha un pàrquing i fins i tot també una àrea on podeu aparcar l'autocaravana i caminant teniu menys d'un quilòmetre fins a la Fontcalda a través de la Via Verda.
També ens has parlat d'aquesta bodega, d'aquest celler cooperatiu. Què ens hi podem trobar també? Tenim alguna ruta indicada per conèixer aquesta part de Gandesa?
Sí, el celler cooperatiu modernista ofereix visites guiades. Ofereix visites guiades a tothom que el vulgui conèixer. S'han de reservar prèviament i és una manera molt interessant de poder accedir al seu interior i descobrir l'edifici no només per fora, que ja és interessant, sinó també per dins. I més enllà d'això, com us comentava, hi ha tota una sèrie de cellers a Gandesa i als voltants que també fan propostes molt interessants. Cellers més de tipus familiar, que porten molts anys elaborant uns vins de gran qualitat, que també mereixen una visita.
Ens has parlat també de la Batalla de l'Ebre, per tant, entenem que podem visitar algun museu, però segurament també en tenim d'altres?
Sí, a Gandesa hi ha el Museu Memorial de la Batalla de l'Ebre, però a l'entorn hi ha tota una sèrie de centres d'interpretació i altres museus, alguns públics, d'altres privats, i no només museus, sinó també espais a l'aire lliure, que al final la zona de la Batalla de l'Ebre no ho hem de considerar un gran museu a l'aire lliure, on hi podem visitar trinxeres, miradors, monuments commemoratius, refugis, etc., pel nostre compte, on hi podem accedir de forma totalment lliure.
Una bona zona per conèixer la història de Gandesa i també de Catalunya. Una altra part important de les poblacions i que les defineix també és la gastronomia.
I tant. Aquí tenim una gastronomia mediterrània, de producte de proximitat i de temporada. No sé si us he de destacar algun dels elements, n'hi ha molts, no? Però no ens podem oblidar dels vins, no ens podem oblidar dels olis, que també tenim una denominació d'origen protegida, oli de Terra Alta. I després alguns plats interessants i diferents serien, per exemple, la clotxa. La clotxa és un plat de pagès que consisteix bàsicament en un pa rodó, en un pa de pagès, que es partix per la meitat i s'omple de les coses que hi ha de recapte al moment. No? Podem fer unes tomaques al caliu, una sardina de casco, una salxitxa, una botifarra, uns alls escalivats, ho omplim tot, ho barregem en un xorro d'oli i cap a dins. Això era un plat que encara avui en dia, quan se van a collir olives i demés, se consumeix aquí i també en festes populars.
Mm-hmm. Parlant de festes, tenim alguna fira o festa major a destacar?
Sí, jo crec que més enllà també de les festes majors, que són al setembre, aquí a Gandesa destacaríem també el que és la Festa del Vi, de Gandesa, que engloba és una mostra de vins de tota la comarca, sol ser a finals d'octubre, primers de novembre, coincidint més o menys en Tots Sants, i després també a la tardor també hi ha la festa que commemora el casament reial que es va produir aquí a Gandesa el 1319. És una festa de recreació històrica medieval, també molt, molt interessant i digna de conèixer.
A la població de Gandesa hi ha alguna àrea per autocaravanes?
De moment no hi ha cap àrea d'autocaravanes. Hi ha algun aparcament públic on poden estacionar, però actualment no es disposa d'àrees d'autocaravanes. Sí que en alguna de les localitats del voltant sí que n'hi ha. Hi ha també càmpings a la comarca, sí que llocs per quedar-se sí que en podríem trobar.
Parlant de les zones properes, també tenim altres poblacions a destacar o zones que ens podrien també deixar conèixer la zona.
Sí, i tant. Als voltants de Gandesa tenim poblacions amb molt d'encant, com serien, per exemple, Horta Sant Joan, Arnes, Batea, fins i tot també les poblacions veïnes de la comarca del Matarranya, de la Ribera d'Ebre, com seria Miravet. Tenim un espai natural de primer ordre, que és el Parc Natural dels Ports, en una gran quantitat de rutes i activitats per realitzar, i evidentment estem molt a propet del riu Ebre, on el riu Ebre també podem conèixer-lo de diferents maneres, fent alguna activitat tipus caiac, o visites en llagut, en embarcació tradicional, etc.
Doncs una població que ens pot aportar moltíssim història, diversió, vi, aquests cellers, també el balneari del que hem parlat i aquestes rutes que segur que, si no l'hem conegut, l'hem de fer sí o sí perquè valen realment la pena. A on diries que ens hem de fer el selfie a Gandesa?
M'ho poseu una mica difícil, però jo me'l faria davant del celler cooperatiu modernista César Martinell.
Doncs una bona proposta. Moltes gràcies, Albert Julià, per acostar-nos a aquesta població a la ràdio.
Gràcies a tu, Mar. Una abraçada.
Van en camper.
I direcció Miravet, parlem amb Josep Canyabate, del punt d'informació de Miravet. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és el patrimoni que hem de veure sí o sí a Miravet?
Pues bé, aquí a Miravet, el principal element patrimonial a visitar i el més reconegut és el castell. És una fortalesa templera dels segles XII i XIII de gran importància pel seu estat de conservació, època, etc. Però a part del castell, el poble també té altres elements a destacar, com són tot el conjunt històric de lo que és la part antiga de la població a la vora del riu, que té diferents elements. També el pas de barca, que és l'últim transbordador que queda a l'Ebre, que funciona de la forma original, sense motor, i després, evidentment, algun dels 6 tallers de ceràmica tradicional que encara estan actius aquí a Miravet.
Què és la ruta de les tres Cs?
La ruta de les tres Cs és una ruta que es va crear ja fa forts anys, que actualment no és que existeixi formalment com a ruta, però de la seva existència va quedar la ruta com a tal, la tradició i el format, i encara que no hi hagi un component que la mantingui activa pels tres pobles i tres espais que la conformen, la ruta es va consolidar i funciona igualment a nivell de boca a boca. I és una ruta que està formada per tres elements que comencen amb C, que és el castell de Miravet, la cooperativa modernista del Pinell de Brai, també coneguda com la Catedral del Vi, i les coves meravelles de Benifallet. Són tres elements que estan... són tres municipis que es toquen uns amb els altres, els diferents termes municipals. Vull dir que és una ruta que pràcticament es pot fer circular a una distància aproximada de 12-15 quilòmetres entre cada espai, i que, a més, són tres elements molt diferents. Un castell medieval, com és el de Miravet, una cooperativa modernista d'un deixeble de Gaudí, César Martinell, al Pinell de Brai, i unes coves de formacions calcàries de gran interès i importància per les formacions que contenen a la població de Benifallet.
Una altra bona proposta per si visitem el territori. Ens has parlat de ceràmica.
Sí, aquí a Miravet hi ha encara en actiu 6 tallers de ceràmica tradicional, sent un dels municipis de Catalunya amb major activitat d'esta tipologia, totalment artesanal, i se situen just a les afores del poble, en un barri creat expressament per la ceràmica, que és l'Arrabal dels Canterers, i allí estan distribuïts els 6 tallers entremig de les cases o alguns prop de la carretera, i allí les famílies que venen de tradició centenària dedicada a la ceràmica continuen treballant-la i fent a mà les diferents peces tradicionals d'aquí del poble i obrint-se també a la gent que ho vulgui visitar, conèixer una mica de tot aquell que passi per aquí.
Un altre tema per conèixer la població és la gastronomia. Per què es caracteritza?
Pues bé, aquí hi ha una varietat gastronòmica que es diversifica al llarg de l'any, des de l'hivern amb la tradicional clotxa comarcal, que inclús fan jornades o festivitats que van rondant els pobles de la comarca. La clotxa, per qui no ho coneixi, és mig pa de pagès tallat per la meitat, que s'abuida, i a dins s'hi posa, tot rostit al foc, tomaca, all, ceba i arengada. Llavors, aquest plat, que és típic de la pagesia d'aquí, doncs, com hem dit, s'ha anat fent jornades, festes i diferents elements per la comarca, i en diferents temps d'hivern se pot gaudir als diferents restaurants. Després, aquí Miravet i pobles propers, com que el cultiu de la fruita és molt destacat des de ja fa forts anys, doncs també hi ha tota una gastronomia dedicada a la fruita dolça. Començant primer per la cirera, que aquí a Miravet se celebra una festa que ara ha estat paralitzada pels temps de pandèmia. A principis de juny doncs es fa una festa de la cirera, ja que Miravet està entre els grans productors de cirera de Catalunya, i on se pot destacar la coca de cirera, que és una coca, podríem dir, plana, on es posen totes les cireres en fila i les mateixes cireres solten el seu suc, creant tota una capa dolça, com si fos una mermelada, al damunt. Llavors, inclús a la festa, quan se celebra i tot està normal, doncs se dona a la tarda coca a tota la gent que vingui a la festa de manera gratuïta. I també, doncs, a part de la cirera, la fruita dolça, com és el pressic, sobretot, que també es pot fer en diversitat de postres i menjars, i a part doncs, tots aquells elements gastronòmics típics del territori, com són els pastissets o les botifarres d'arròs o altres.
Parlant de fires i festes, tenim alguna fira o festa major per destacar?
Aquí al poble el calendari festiu comença sempre al gener, per Sant Antoni, que és tradició, és un dels sants més celebrats a nivell comarcal, i Miravet també hi forma part, i se fan carrosses, mantenir una mica la tradició dels Tres Tombs, però en lloc de fer-ho amb animals, que això ja es fa una altra data del calendari pel tema dels, de mobilitzar carros i animals, que això és un tema més complicat, però sí que es fan carrosses pels nens i fan la, doncs, la tradicional benedicció i la gent pot portar els animals. I a part s'acaba, doncs, la jornada sempre amb alguna foguera i algun element gastronòmic. Després doncs, trobem, com hem dit, la festa de la cirera a principis de juny. Després ja passaríem a l'agost. El primer cap de setmana són les festes de Sant Domingo, vinculades precisament al barri dels Canterers, encara que avui dia les festes se celebren a tot el poble, on com a element més tradicional, a part dels balls i diferents concerts que es fan, doncs destaca la festa del riu, una sèrie d'activitats al voltant de l'Ebre, com la baixada d'Andròmines, podríem dir embarcacions fetes de manera casolana, cadascú amb el seu enginy, inclús com si fos una carrossa fluvial, i que baixen pel riu. Ja que aquí, doncs, per la pròpia orografia de l'Ebre, que fa una gran curva, doncs és com no és ja la tradició d'altres pobles de les curses de muletes. Però sí que es fa esta baixada d'Andròmines.
Com dius?
Després a l'octubre...
Com? Digues, digues.
Sí. Després a l'octubre són les festes majors, en honor a la Mare Déu de Gràcia, i també doncs, es fan tota una sèrie d'activitats vinculades a la tradició, com pot ser el Ball de la Beneita, que és un ball on se sortegen diferents coques i els guanyadors doncs, han de ballar amb la coca.
Com deies, es fan activitats a l'Ebre. L'Ebre segurament deu ser una part essencial de Miravet, però la muntanya també n'és característica.
Sí, precisament un dels aconteixements que ens hem deixat és la cursa de muntanya de la Cameta Coixa, que se celebra també a principis d'any, ara al voltant del març. És una cursa de muntanya que participa dins del circuit de tot Catalunya i precisament és un grup de gent que van crear doncs, un grup excursionista, una sèrie d'elements vinculats a les curses de muntanya i van començar ja fa uns anys a celebrar esta cursa que s'ha anat consolidant dins del panorama català i espanyol i va cada vegada agafant més rellevància, ajudat precisament per tindre dins del terme i pràcticament podríem dir detrás del castell tota una zona muntanyosa molt agreste, encara que no tingui una altura molt gran, i allí pues, se pot fer esta cursa on hi ha zones de gran dificultat, encara que a primera vista no ho sembli.
La Cameta Coixa, digue'ns que no es fa tota la cursa només amb una cama.
No, la Cameta Coixa és una derivació d'un ser mitològic que es diu que viu al castell, per a espantar els infants que hi vulguin entrar, sobretot aquells temps en què el castell estava tancat i abandonat. I hi ha dues versions, Cameta Coixa o Cabreta Coixa. L'element seria que és un ser màgic que ningú ha vist, però que tothom pot anar al castell a buscar i que està allí esperant doncs, per espantar els nens que hi vulguin entrar de manera fortuïta. I d'aquí pues, se va decidir agafar este nom, que en esta versió de Cameta Coixa pues, se vinculava precisament al tema de la cursa de muntanya.
Això ens condueix a que el castell, la història de Miravet, també ens porta a molts personatges.
Sí, bueno, el castell, ja hem dit, la fortificació actual ve d'època templera, encara que l'origen ja és un origen musulmà, i pues, per aquí han passat tota sèrie de personatges i guerres, perquè ha sigut un important d'enfrontaments. Podríem destacar, pues, precisament, el setge que va portar a la fi dels templers, on pues, hi ha inclús el mite del fantasma de Ramon de Saguàrdia, l'últim comanador del castell, que s'aixecaria cada 28 de desembre de la seva tumba a despertar els cavallers templers, i com que cap d'ells el segueix en la batalla, doncs ell retorna al seu descans fins l'any següent. Després, per aquí, doncs, evidentment, altres conflictes d'època moderna i més contemporània. Han passat per aquí la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Guerra del Francès, les guerres carlistes amb el famós general Cabrera, que també va estar per aquí, encara que no li agradava el castell de Miravet perquè era massa gran i difícil de controlar. I l'última ja va ser a la Guerra Civil, a la Batalla de l'Ebre, on Miravet doncs, també va ser un punt destacat a l'inici de la batalla i on les tropes republicanes doncs, van creuar precisament el riu aquí a Miravet per començar este tràgic enfrontament.
Miravet, una població amb molta història per conèixer i una població ben bonica per descobrir. Doncs moltes gràcies, Josep.
Pues gràcies a vosaltres. Invitem a tothom a vindre a Miravet, a gaudir dels espais, la història, la natura, el riu, la muntanya. I hem fet ara aquí una descripció d'alguns elements, però segur que en trobaríem molts més i la gent quan vingui aquí els pot descobrir.
Segur que sí. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Torno cap a casa.
Torno cap a casa cada lluna vella. Torno cap a casa quan el sol es pon. Torno cap a casa però torno sense ella. Torno cap a casa quan l'amor ja dorm. Es fon, se'n va, com l'espurna que salta i a poc va perdent l'escalfor del seu foc.
Ea, ea,
jo tenia la por d'oblidar.
Ea, ea,
que marxéssim amb flors i demà.
Ea, ea,
ens costés a tots dos recordar.
Ea, ea,
que algun dia ens donàvem la mà. Torno cap a casa amb el teu crit de guerra. Torno cap a casa cridant el teu nom. Torno cap a casa arrossegat pel terra. Torno cap a casa però avui no tinc son. Ni el cor prou fort per dormir sol. Tan sol per veure que no hi ets quan estiro el llençol.
Ea, ea,
jo tenia la por d'oblidar.
Ea, ea,
que marxéssim amb flors i demà.
Ea,
a tots dos recordar.
Ea, ea,
que algun dia ens donàvem la mà. Saps que mai més tornarà aquell instant. Ja va marxar i hem portat el que hem sigut i hem lluitat pel que hem deixat. La teva veu suau acariciant-me tan fort i el meu cos presoner només de la teva sort.
Ea, ea,
jo tenia la por d'oblidar.
Ea, ea,
que marxéssim amb flors i demà.
Ea,
tots dos recordant.
Ea, ea,
que algun dia ens donàvem la mà.
Ea, 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 ea.
Torno cap a casa i miro cap enrere. Torno cap a casa però no hi ha ningú. Torno cap a casa, aquesta no és la meva. No torno cap a casa si no estic amb tu.
Doncs avui parlem amb Omplint la vida en autocaravana. Parlem amb la Laura. Bon dia.
Hola, bon dia.
Però parlem amb tu, però Omplint la vida en autocaravana no ets només tu.
No, no només sóc jo.
Qui viatgeu?
Omplint la vida en autocaravana som una família de quatre, i bueno, formada per l'Ignasi, per jo mateixa, que em dic Laura, i els nostres nens, que són l'Íria, que ara en farà 8, i l'Aran, que en farà 6.
I com es porta això de viatjar 4 en una autocaravana?
Doncs força bé, la veritat. Nosaltres, bueno, tenir l'autocaravana per nosaltres va ser complir un somni. Feia molt temps que volíem doncs adoptar aquest estil de vida. I la veritat que per nosaltres només té coses positives. Clar que hi ha molts moments i a l'autocaravana conviure els quatre junts, hi ha moments bons, hi ha moments, bueno, més pesadets, de fer més quilòmetres, més ruta, però força bé, la veritat.
Ens has comentat que portàveu temps pensant en complir aquest somni. Què sí. us feia pensar? Què us agradaria? Què us vindria de gust?
Mira, el que és el món camper, i jo l'he viscut de sempre a casa amb els pares. Vull dir, els meus pares ja tenien caravana, doncs se la van comprar fa 40 anys, quan, no, el món del càmping encara no estava com tan de moda, diguéssim, i jo sempre he viscut doncs, dins d'aquest entorn. Després, quan ens vam conèixer amb la meva parella, amb l'Ignasi, a nosaltres ens ha agradat sempre sortir, fer coses, viatjar. Dedicàvem molt temps a fer viatges, a fer grans viatges. I quan van venir els nens, doncs, bueno, vam haver de retallar i vam tornar al món del càmping i de, bueno, de fer aquest tipus de sortides, no? Que era també el que ens permet sortir en família els quatre. I, bueno, i això és el que ens agrada aquest món perquè ens dona molta llibertat, perquè podem triar en cada moment què volem fer, on volem anar, tenim els nostres propis horaris, ens dona la possibilitat de descobrir molts llocs i moltes coses diferents que d'altra manera doncs, ens costaria molt, no?, sent una família de quatre.
Destaques aquestes coses com aquestes coses que us aporta l'autocaravana.
Mira, ens aporta moltes coses perquè al final ens permet viatjar, fer sortides, que això des d'un principi ja per nosaltres, i sobretot de cara als nens, sempre suma, no? Entenem que viatjar i fer escapades, conèixer altra gent, altres llocs, doncs sempre és positiu. Però després també, ens ofereix també passar molt temps en família i temps de qualitat, no? Temps que... Doncs quan estàs amb l'autocaravana fora, doncs estàs en aquell moment, et concentres en allò i si estàs doncs visitant coses, doncs, no? És un projecte comú dels quatre, en aquell moment estàs enfocat en allò i permet passar molt temps junts o jugant a jocs de taula o xerrant o llavors, bueno, doncs això és un punt que ens agrada molt també.
Segura...
No hi ha tantes distraccions, no? Potser estem més concentrats en allò que estem fent i com ho estem fent tots junts, doncs ja és bonic de per si.
Però segurament també té una part menys positiva i és que sí. Últimament, els darrers dies, segurament els que viatgem amb autocaravana anem veient el preu de la gasolina i va pujant, i com deies, i va pujant. Què en pensem? Com ho vivim aquest moment? Podrem seguir viatjant?
Doncs no ho sé, no t'ho sabria dir. Nosaltres continuarem assumint aquest cost perquè, bueno, igualment és el que ens permet sortir, el que ens permet fer coses, no? I potser s'equilibra amb altres coses. Hi ha altres gastos econòmics, no? que al final es compensen. Però sí, és veritat, la gasolina està pujant, els preus pugen, cada cop és més difícil econòmicament.
Tenim aquests viatges que cadascú trobem aquell lloc on ens volem dirigir, però també existeixen aquestes quedades camper que et permeten bé conèixer altres persones que viatgen d'aquesta manera. Vosaltres hi aneu?
Sí. Mira, nosaltres, sincerament, mira, no hi havíem anat mai. De fet, fa dos caps de setmana va ser la primera quedada camper que hi vam anar. Nosaltres gairebé sempre voltem per lliure o potser amb una altra autocaravana de gent que coneixem, però gairebé sempre, sovint amb els quatre. Sí que és cert que fa dues quedades, dos caps de setmana vam fer una quedada, ens ho vam passar pipa, vam conèixer molta gent de la comunitat viatgera, del món camper. És cert que la quedada que es va fer, no?, doncs potser eren famílies d'un mateix perfil, no?, amb les criatures d'una mateixa edat, per tant els plans que es van fer i les activitats doncs, encaixaven molt bé perquè els petits van estar... s'ho van passar bomba, van estar tots junts jugant i els pares doncs, també les activitats eren molt xules i érem, bueno, gent d'unes edats, d'un perfil molt similar i ens ho vam passar molt bé. Sí, sempre va bé, perquè al final comparteixes moltes coses que, no?, preguntes, dubtes, vivències, llocs on anar, no?, que doncs va bé aquest canvi d'impressions i el poder xerrar amb la gent i conèixer gent que no, al final no és del teu entorn més proper, no?, pot ser de llocs molt, molt distants, molt diferents, però en canvi el tenir un objectiu comú, no?, doncs és bonic també.
Aquesta és una altra manera també de conèixer persones, com dius, també amb les mateixes aficions i sobretot per aquestes persones que els agrada viatjar amb més gent, també és una manera de veure que no es viatja sol amb una autocaravana, sinó que també t'involucres amb altres persones, també amb les poblacions, amb els municipis i coneixes tots aquests llocs on trepitges.
I tant, sí, totalment. Totalment, inclús fent la teva pròpia ruta, al final sempre coneixes gent pel camí, sempre pares a llocs, no?, de seguida, com connectes amb la gent, comences a parlar o vas als comerços locals, restaurants, doncs sí, evidentment intercanvies la teva vida, no?, amb les poblacions on vas, doncs està directament relacionada.
Doncs t'hauré de preguntar, quin és aquell lloc que heu visitat i que més us ha agradat?
Ostres, aquesta pregunta per mi és molt difícil, perquè és molt estrany que no m'agradi un lloc. A mi, de tot arreu, penso que pots extreure coses bones i boniques, i generalment amb l'auto, no?, et mous amb llocs que sigui pràctic, fàcil, ja són llocs que tu vas predisposar, no?, en certa manera, que t'agradin. Per anar amb autocaravana, amb camper, jo qualsevol persona diria França és un paradís. Nosaltres som uns enamorats de França, tenim la gran sort de tenir-la aquí al costat i ho posa molt fàcil, la veritat, ho posa molt fàcil. Però com a llocs, doncs, és que te'n diria tants, no, seria incapaç de triar-me un sol lloc.
Doncs encara et faré una pregunta encara més difícil. Llavors, a on et faries el selfie?
A on em faria el selfie? Mira, m'encantaria fer-me el selfie, tinc molts llocs per anar, i m'encantaria fer-me el selfie al Cap Nord, per exemple, o a Lapònia a l'hivern, o, no sé, molts llocs a les Dolomites, a Eslovènia també ens agradaria. Hi ha molts llocs on ens agradaria anar i encara no hem tingut l'oportunitat d'anar-hi.
Parlant de llocs, segurament tenim sempre alguna àrea de caravanes, de camper, que ens crida més l'atenció que una altra o que li agafem una estima especial. En teniu alguna d'aquestes?
Mira, potser et diria, per passar l'estiu, els mesos d'estiu, l'àrea de Palamós, per exemple, és una àrea que és molt pràctica perquè estàs al poble mateix, la platja al costat, accés a l'escala, és un lloc gran, vull dir que hi ha lloc i ens va agradar, podria dir aquesta, per exemple, però n'hi ha moltes d'altres. No sé, la Bar de Tarragona, pot ser també, ara se m'acudeixen llocs de platja, però vaja, hi ha l'àrea 340 també, vora la platja, després llocs de muntanya, moltes, però ara mateix no et sabria, no em venen al cap, moltíssimes, hi ha molts llocs. La veritat que cada cop els ajuntaments s'estan implicant més i hi ha llocs molt bonics per pernoctar.
I finalment, i segurament el més important, quan torneu a casa, què et diuen els més petits?
Quan tornem a casa? Bueno, ells els encanta sortir amb l'auto. Ells estan acostumats, ja abans de l'autocaravana, nosaltres els diumenges sempre hem sortit, estan acostumats a sortir els caps de setmana. I també és veritat, és cert, que ells passen molt temps a l'auto, llavors quan tornen cap a casa no els hi pesa tampoc, perquè no és que passin gaire temps a casa. Bueno, el pitjor de la tornada doncs és això mateix, no? El camí de tornada potser és el que es fa més pesat i més llarg, no? Més que el camí d'anada. Però vaja, cap queixa, ells estan superavasats i els encanta sortir, de fet.
Doncs moltes gràcies, Laura, per acompanyar-nos aquesta estona i a seguir viatjant.
Gràcies a vosaltres i esperem que sí.
Elles van amb camper.
Sit there and look at the deserted lakes and I want.
you back to me.